Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts pràcticament. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope, el dia en què sabem que la Guàrdia Urbana de Reus ha multat prop de 300 persones en 3 mesos per anar conduint mentre feien servir el mòbil o manipulaven, per exemple, un dispositiu com un GPS. 160 els han enxampat només al mes de gener i sembla que després de tot el que ha passat i tot el que expliquem cada dia, els conductors o alguns conductors i conductores no hagin après res. Avui al programa repassarem tota l'actualitat que ens porta aquest dilluns 25 de febrer. Tenim també consulta, ja saben, amb la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné, i a partir de la una avui agafarem la Nacional 240 per parlar amb el Ricard Álvarez i aquesta setmana parlarem de trasplantaments. El dia 27 es commemora el Dia Nacional del Trasplantament i avui parlarem amb l'Organització Catalana de Trasplantaments i amb una persona que ho ha viscut en pròpia pell. En la darrera mitja hora de programa, vins, avui el vi del mes, de la mà del nostre expert, el Carlos Montagut. Tot plegat, ja saben, en directe fins a les 2 al 93.5 al Camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin, ens poden escoltar en directe a través del web o l'app de Cope. És molt fàcil. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
La primera parada d'aquest bloc informatiu la fem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. David Torres, molt bon dia.
Bon dia. Es domina l'anticicló, deixant un temps estable i sense núvols. Les temperatures sense canvis importants i vent fluix del sud i del sud-est. Ja de cara a demà dimarts, el cel continuarà clar, temperatures mínimes sense canvis importants i màximes en ascens. A Tortosa s'arribaran a 23 graus, Reus 21, al Vendrell i Gandesa 20 i a Tarragona 19 graus. El vent serà variable fluix amb brises a la costa per la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, David. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Entrem en matèria. Els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones per l'assalt al domicili d'un empresari de Salou. 5 homes van abordar i agredir el propietari de l'immoble quan tornava a casa. Els assaltants, però, van haver de desistir gràcies al gos de la víctima i van acabar fugint. De fet, havien intentat robar al mateix empresari just el dia abans, però en veure's compromès l'assalt per la presència d'alguns testimonis van decidir canviar de pla. Els investigadors han confirmat que els autors de l'assalt havien estat vigilant i seguint a la víctima durant dies abans. D'aquesta manera van aconseguir informació de les seves rutines. Per cometre els delictes, aquest grup feia servir vehicles que robaven prèviament. Els arrestats, 7 homes i una dona, d'entre 21 i 44 anys, formaven part d'una organització criminal especialitzada en robatoris violents que actuava arreu d'Espanya. Els van detenir en diversos dispositius a Reus, Badalona, Rubí, Barcelona, Martorell i Molins de Rei. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Obrim plana judicial. Un noi ha acceptat 3 anys de presó per haver apunyalat un menor a Tarragona. Segons recull la sentència, tot plegat va passar el 3 de novembre de 2016 a la plaça dels Carros, quan el noi, que aleshores tenia 19 anys, va clavar un ganivet a un altre de 16, actuant, diuen, amb ànim de matar o sent conscient que podia ocasionar-li la mort. Alhora, el menor, amb el mateix ànim i esgrimint, diuen, una altra arma blanca, va apunyalar al major d'edat, una acció per la qual la Fiscalia de Menors va obrir diligències. El condemnat no es podrà apropar al menor a menys de 100 metres durant 5 anys, l'haurà d'indemnitzar amb 1.450 euros per les lesions i haurà de pagar també les costes processals. I encara al jutjat, un home s'enfronta a 5 anys i mig de presó per haver intentat violar una noia de 26 anys que feia footing al Vendrell. Va passar al desembre de 2017, a un camí paral·lel a la carretera de Sant Salvador. L'acusat anava en bicicleta i es va abraonar sobre la víctima agafant-la del coll amb la intenció de fer-la caure a terra. Tot i que l'agressor va començar a forcejar amb ella, va intentar baixar-li els pantalons sense aconseguir-ho i tocar-la, l'home també va intentar baixar-se els seus propis pantalons, però no ho va poder fer davant la reacció de la víctima, que li va agafar els genitals. Això va fer que l'home la deixés anar i que ella pogués sortir corrent cap a la carretera. El cas es jutjarà a l'Audiència de Tarragona a final de març. Demanen 5 anys i mig de presó i també prohibició de viure i anar al Vendrell durant 7 anys més. Si es considera oportú, demanen també l'expulsió del país de l'acusat. I atenció a aquesta, 3 anys després de l'obertura de la presó de Mas d'Enric, aquest cap de setmana ha començat a funcionar la màquina de raig X per detectar l'entrada de droga a la presó. L'aparell no s'havia fet servir mai fins ara per falta d'un operador. Just es posa en marxa després de la mort d'un reclús aquest mes de gener, suposadament a causa d'una sobredosi. Ja fa temps que els sindicats denuncien la situació i de casos anteriors. Des del Departament de Justícia argumenten que no hi ha cap relació entre la recent mort d'aquest intern i la posada en marxa de la màquina, que es farà servir tant per als presos com per als visitants. La xifra del matí l'hem llegit avui al diari Més. Són els 289 conductors que la Guàrdia Urbana de Reus ha multat en només 3 mesos per anar parlant pel mòbil amb les mans o manipulant GPS o altres dispositius mentre circulaven. A 160 els han enxampat només al mes de gener. La sanció per portar el cotxe amb el telèfon a la mà o programant un GPS pot arribar als 200 euros i suposa la retirada de 3 punts del carnet de conduir. Per altra banda, també al gener la Urbana de Reus va multar més de 600 conductors per aparcar en doble fila o en passos rebaixats per a persones amb mobilitat reduïda. Són gairebé 20 sancions al dia per això. I de Reus cap a Tarragona, el nou passeig marítim del Miracle és ja una realitat pràcticament 40 anys després. L'obra que ha fet el port ha permès habilitar un vial amb un carril de circulació per cada sentit, carril bici, també s'han ampliat voreres i s'han instal·lat noves jardineres, arbrat i nou enllumenat. El president del port de Tarragona, Josep Maria Cruset, destacava la importància d'aquesta obra per la ciutat.
Relligar tot aquest entorn i tot el que s'havia fet fins a ara. La passarel·la permet guanyar el desnivell i baixar des de la part de la ciutat a peu del mar. El passeig marítim permet distribuir aquest flux de ciutadans a través de tot el frontal de manera paral·lela al front marítim. I també fa un altre actiu molt important. Relliga la passarel·la, relliga la ciutat amb el quilòmetre zero de la nostra escullera, de tal manera que posa en servei fins a 4 quilòmetres lineals d'espai a disposició dels ciutadans de Tarragona.
Aquesta nova obra, aquesta inauguració, té un proper pas. Serà la reforma de la plataforma del Miracle, que està tancada des de fa 6 anys. L'actuació, que té un pressupost de 700.000 euros, es licitarà en breu i les obres arrencaran al setembre o a l'octubre, segons l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.
Teníem el dubte de s'iniciar tot el que eren les obres ara, justament en acabat del passeig, o després, i al final van prendre la decisió de fer-ho després, d'acord, parlant amb operadors i parlant amb veïns, per no tenir això en obres més temps i sobretot per no tenir l'estiu la plataforma i el possible aparcament de sota sense fer servir. Per tant, comencem licitació ara, de tal manera que al setembre màxim, principi d'octubre, puguin començar obres.
Encara a Tarragona ha mort Esteve Banús, alcalde de la ciutat entre l'any 1976 i el 79. Moria aquest cap de setmana als 87 anys. Banús va ser el primer i únic alcalde escollit pels membres del consistori abans de la constitució dels ajuntaments democràtics, alcalde, per tant, sota el règim franquista. Durant el seu mandat es va inaugurar el monument dedicat a mossèn Cinto Verdaguer, el desviament de la Nacional 340, el passeig marítim o la residència d'avis Nostra Senyora de la Mercè. També es va rehabilitar la Casa Castellarnau. L'Ajuntament de Tarragona ha suspès els actes oficials organitzats per aquest dilluns. L'enterrament serà aquesta tarda a les 5 al Santuari de Loreto. plana política, una de les notícies d'aquest cap de setmana és el salt d'Inés Arrimadas a la política nacional. Això deixa la tarragonina Lorena Roldán al capdavant de Ciutadans a Catalunya. Roldán està en política des de 2014, quan va ser candidata de Ciutadans a les europees. Ha estat també regidora a l'Ajuntament de Tarragona i des de 2015 és diputada al Parlament de Catalunya. I a més coses, Interior ha demanat als ajuntaments del Tarragonès que aprovin els plànols de delimitació de les urbanitzacions per prevenir incendis forestals. A dia d'avui, dels 22 municipis de la comarca, només 6 tenen el pla aprovat definitivament, 8 el tenen redactat i a falta d'aprovació inicial o definitiva. A través d'un conveni de col·laboració, el Departament d'Interior i els municipis es comprometen a generar una llista única d'edificacions aïllades a partir de la fusió de les seves dades. L'objectiu és identificar i comunicar millor la ubicació de les edificacions aïllades en cas d'emergència. Aquesta identificació es fa a través d'una targeta magnètica. Amb una trucada al 112, els serveis d'emergència obtenen les coordenades de l'edificació i això permet activar els serveis amb major celeritat. I altres qüestions destacades. L'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa ha fet amb èxit la primera oxigenació per membrana extracorpòria en un pacient. La tècnica és complexa i no exempta de complicacions. Substitueix la funció dels pulmons en els malalts que presenten una afectació respiratòria d'extrema gravetat. A principi de febrer es va activar l'operatiu per un pacient de 30 anys que no responia al tractament convencional. Un grup d'especialistes es va traslladar des de l'Hospital Vall d'Hebron fins a Tortosa amb l'equipament necessari i entre els professionals de tots dos hospitals van substituir aquest respirador artificial del pacient. Després se'l va traslladar a Barcelona per continuar el tractament. Des del Verge de la Cinta destaquen que aquest cas representa un avanç molt important per a pacients a territoris allunyats dels grans centres hospitalaris amb alta tecnologia. Seguim a les Terres de l'Ebre perquè avui també sabem que Scal UGS ha desacreditat 2 anys després l'informe nord-americà que va avalar el tancament del Castor. Just quan el govern central hauria d'aprovar el segellament definitiu dels pous del projecte i el seu desmantellament, l'exconcessionària diu que l'estudi, que considera erroni, no va ser elaborat de manera oficial per l'Institut de Tecnologia de Massachusetts i la Universitat de Harvard. Novament, l'exconcessionària intenta centrar el debat en la falla que hauria originat els terratrèmols. L'empresa reclama que les conclusions de l'informe havien de ser sotmeses a una revisió independent per part del Ministeri abans de fer-se públics i reclamen ara un debat rigorós amb la participació d'experts que poden aportar una visió completa. A les 12:33 els expliquem també que la comparsa Som i Serem s'ha endut la disfressa d'or d'enguany amb la temàtica de la reina africana Mekatilili. Una tarraconenca plaça a vessar per veure les 14 comparses han acompanyat els guanyadors d'aquesta edició. Aquest any la disfressa d'or ha celebrat els 20 anys, el 20è aniversari. La propera cita destacada del Carnaval de Tarragona serà dimecres, a la gala del Carnaval, on el rei Carnestoltes i la concubina prendran possessió del comandament de la ciutat. En directe, darrere en Copa Tarragona, quan són les 12:34 minuts, pràcticament.
Copa Tarragona.
Estàs informat.
Moment ara aquí al repàs informatiu pel que ha donat de sí esportivament el cap de setmana. Estefania Cabrera, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica. I així és, comencem repassant el que ha succeït a la Copa del Rei i de la Reina de Hockey Patins. Aquest diumenge s'han celebrat les dues finals al Pavelló Olímpic de Reus. Primer, el Telecable Gijón es va fer amb la Copa de la Reina davant el Cerdanyola per 3-7. I més tard, el Barça-Lassa s'alçava amb la Copa del Rei davant el Deportivo Liceo per 1-4. Amb aquesta victòria, el Barça aconseguia la seva quarta Copa del Rei consecutiva. I pel que fa al futbol, el Nàstic de Tarragona no ha pogut fer-se amb els 3 punts a casa i ha caigut derrotat per 2-3 davant el Cádiz. El conjunt d'Enrique Martín no ha aconseguit superar els andalusos. Primer s'avançaven els visitants al minut 13 i 5 minuts més tard Luis Suárez va igualar el marcador. Però abans dels descans es tornava a posar per davant els de Álvaro Cervera amb un gol en pròpia de canter. Al segon temps, el Cádiz va anotar el tercer gol al minut 51 i els locals retallaven distàncies 5 minuts més tard amb un penalti que Kanté es va encarregar de transformar, però no va ser suficient per puntuar el nou estadi, que va rebre una bona entrada amb 7.494 espectadors. Amb aquesta victòria, el Cádiz es fica al play-off i el Nàstic veu cada cop més difícil les opcions de sortir del fons de la classificació.
Déu-n'hi-do, que patim, amb aquest Nàstic. Moltes gràcies, Estefania.
Gràcies, Mònica.
Doncs acabarem la repassada informativa amb les portades dels diaris. Fem una ullada al de Tarragona, que diu el auge del comerç online dispara los accidentes. Al Reus Digital destaquen en aquesta hora el feminisme està agafant força, diuen, però és superficial. Al Tarragona Digital, destacat, l'ombra de tancament planteja sobre els tres teatres de la ciutat de Tarragona, i al diari Més, en portada, diuen detenen a 8 persones per assaltar el domicili d'un empresari de Salou. Al Tarragona 21, en portada, som i serem, s'emporta una desbordant disfressador. Amb això arribarem a les 12:36 minuts, ens aturem un minut i escaig per la publicitat i continuem.
Hay veces que anticiparse no vale de mucho, otras sí. Reserva ya tus vacaciones en la playa con Viajes El Corte Inglés y disfrutarás de las mejores plazas para este verano. Con descuentos de hasta el 40%, pago en 6 meses y además hasta 300 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Haz tu reserva desde solo 75 euros. Y recuerda que todas estas ventajas también son para Semana Santa y Puente de Mayo. Anticipa la reserva de tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Todos son ventajas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Atarte. Sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Vinga, doncs, continuem amb més coses darrere en COPE a Tarragona. Ella riu, ara els explicaré perquè la nostra dietista nutricionista ja és aquí, Adara Giné, bon dia.
Bon dia. És que els nostres oients no veuen com la Mònica està darrere del panel i té un munt de botons i a vegades té la sensació que tocarà algun botó.
Exactament. És que ara jo just abans de començar, clar, jo estic aquí a la peixera amb tots els botonets a banda de parlar i tirar la música i li dic a Adara, jo no sé per què tinc punxat aquest botó ara mateix.
Sí.
I no sabe, però si estem, confirmo que estem sortint per antena, està tot
molt bé.
Molt bé, no hi ha problema, però si algun dia tocaré el botó que no és,
perquè
també us aviso.
Perquè la llum està vermella.
La llum està vermella, això vol dir que estem sortint. Però també demano disculpes si algun dia apreto el botó que no és. Clar, és que a massa coses alhora tampoc no es pot estar.
No.
Com era allò, era en missa i repicando, no?
Doncs, sí,
exacte. Repicando no es pot estar.
No es pot estar.
Però bé, la setmana passada parlàvem de pa, Adara, no sé amb què venim avui.
Uf, va un tema totalment diferent, tot i que continuem parlant de malalties no transmissibles.
Uh-huh.
Són aquelles doncs, que no es transmeten, però que... Bueno, doncs que també tenen el risc de mortalitat, no? En aquest
cas. I alta
cas,
incidència, no?
Alta incidència, uh-huh, també. Molt bé.
Quines són? A veure.
Doncs és que l'American Cancer Society,
sí,
ho dic bé, la Societat Americana del Càncer és un organisme, d'acord, és d'americà, no? Però a nivell mundial té molt d'impacte en els estudis que treu. És com la societat de referència en el càncer. D'ells, a molts dels estudis, evidentment es comuniquen arribant a nivell mundial per continuar estudiant o per continuar traient conclusions dels temes que ells posen sobre la taula, no? I recentment Harvard feia eco d'una notícia d'un estudi justament d'aquesta societat, no? Que deia, molt interessant pels nostres oients, sobretot aquells que pateixin obesitat, que encara no s'hagin decidit a pal·liar aquest excés de pes important, i és que en aquests últims, a veure si dic bé, del 95, del 1995 al 2014, mm-hmm, s'ha fet un estudi de seguiment d'un munt de gent i han vist que clarament els càncers relacionats amb l'obesitat han augmentat exponencialment, brutalment. I no només han augmentat tan exponencialment, sinó a més ha sigut en població jove, que això és el que és més preocupant.
I tant.
És el que més m'és preocupant.
Població jove, parlàvem allò uns minuts abans d'entrar, em deies que entre 25 sí. i 45
I 40,
anys, no?
Sí, 49 anys, 25 49. I 49. Bueno, és molt jove, perquè jo avui en dia entenc com una persona, a veure si tenim algun oient de 50 anys, però que encara se sent jove, i jo veig gent cada dia de 50, 55, inclús 60, amb molt bon estat de salut, per mi són gent que gaudeix una joventut. No? Que,
i tant, sí, sí,
que,
sí.
Vull dir que diuen 49 per establir un barem, no? Però que inclús un càncer als 55 o més ha fet que una persona que podria haver estat saludable fins llavors i que a més se la considera jove, no? Doncs han vist això, no? Aquest tipus de càncer relacionat amb l'obesitat. I la gent potser es queda parada als nostres llunys pensant com que l'obesitat es relaciona amb càncer?
Que...
I és que sí, es relaciona amb càncer perquè no hem de deixar de saber que l'obesitat no és estar grasset, jo sempre ho he dit. L'obesitat no és tenir un sobrepès, no veure'm bé, no poder posar-me el biquini i fer una operació d'aquestes d'estiu que em baixa el pes 20 quilos al mes. No, això no és obesitat. Una cosa és l'excés de pes i l'altra cosa és tenir una malaltia inflamatòria del teixit gras. I l'obesitat és una malaltia proinflamatòria i inflamatòria. Que sí, que afecta a un excés de teixit gras, és aquesta part estètica sí. que no ens agrada, no? Aquest Michelin i tal. Però compte, perquè estem parlant de que si una malaltia ens està en un estat inflamatori, aquesta inflamació ens afecta a altres òrgans
clar.
I altres sistemes de l'organisme.
Estic ara... Tinc diverses preguntes, per clarificar. Pregunto dubtes meus, que no sé si l'audiència pot ser dir, mira, aquesta quina pregunta, no? Però, clar, això m'agrada molt que facis aquesta clarificació,
sí.
no? Quan parlem d'obesitat, el sobrepès és una cosa, l'obesitat és una altra, no?
Sí.
De què parlem quan una persona es pot dir que mèdicament, no, que té obesitat, estem parlant de que hi ha un barem, diguéssim, de partir de cert excés de pes o hi ha altres sí. components que ens diuen, no, doncs això, no és només l'excés de pes el que ens porta a patir obesitat.
És una bona pregunta, Mònica, perquè avui en dia encara utilitzem l'índex de massa corporal, l'IMC, per determinar si una persona té obesitat o no. I com es calcula l'índex de massa corporal? És un càlcul molt fàcil que tothom pot fer. Ja n'havíem parlat ja fa uns quants mesos, però s'utilitza l'índex de massa corporal justament per aquesta facilitat de càlcul, que és el pes dividit, el pes en quilos, dividit entre l'altura, entre l'alçada, en metres. Faig 1,58 m. D'acord, soc baixeta. 1,58 m, doncs faria 1,58 per 1,58. I aquest resultat seria doncs, el dividend del meu pes, no? El pes per, dividit per aquest resultat. Bueno, ens donaria una xifra. Recordem que són quilos partits per metre quadrat. Per tant, l'índex de massa corporal, són quilos partits per metre quadrat. Me diu el percentatge de greix, Mònica, això? No. Me diu quina és... la meva densitat.
Yeah.
Quants quilos per metre quadrat ocupo? Això avui en dia sí, s'utilitza per determinar si una persona té sobrepès a partir d'un índex de massa corporal de 25 fins a 29,9. És a dir, a partir de 30 es considera obesitat. Però compte, perquè sempre dic que l'índex de massa corporal hem de mirar amb lupa i sempre amb un professional que tingui criteris per realment valorar si tenim obesitat o no. Perquè imagina't que tenim un noi o una noia que va al gimnàs i que està molt hipertrofiat, és a dir, té una bona massa muscular, molt crescuda, que evidentment pesa molt. Clar, aquest noi, aquesta noia, també tindrà molts quilos per
clar.
Metre quadrat, però els té de múscul,
no
els té de greix. Ell tindrà un índex de massa corporal superior a 30? Sortirà com obesitat? Sí. Però té obesitat? No. Perquè un altre factor que hem de tenir en compte és quin percentatge de greix tinc. I això és molt important.
Clar.
Falta treballar encara en la nostra societat en pro de determinar quins són aquests percentatges de greix que no són bons per la salut. Per això dic que abans d'autodiagnosticar-nos una obesitat, sempre parlar amb un professional mèdic,
i tant,
amb un
endocrí, sí.
amb metge de capçalera, amb un dietista nutricionista, inclús amb altres professions sanitàries, com pot ser la infermeria, no? que sé que ho estudien de primera mà, i que ens poden ajudar a interpretar una mica si realment tenim un problema de pes, d'obesitat o no. Per mi hi ha un punt molt important i molt diferent. Quan ve un pacient a la consulta, sempre estudio, no?, aquest paràmetre i sempre li vull aclarir. No et preocupis del pes, perquè el pes és un número, és quilos. Uh-huh. Però no ens diu quilos de què, quilos d'aigua, una inflamació, un múscul, el que sigui. Preocupa't pel percentatge de greix i que la tendència, quan s'ha perd pes, sigui baixar. Uns dels problemes de les dietes miracle, d'aquestes dietes que ens fa baixar pes tan ràpid, és precisament que no actuen sobre el greix corporal, actuen sobre altres paràmetres com múscul o aigua. Llavors no ens recuren, no ens ajuden a l'obesitat, no? Bueno, doncs tornem a que l'obesitat és aquesta malaltia inflamatòria d'aquest teixit gras, que hem d'evitar que aquest teixit gras vagi disminuint, no és moco de pavo, es fa poquet a poquet, per això el pes s'ha d'anar perdent, poquet a poquet, i a llarg plaç. Per tant, el canvi d'hàbits és molt, molt important, algo que sempre recalquem. L'obesitat, a banda, que es relacioni amb altres malalties, com la diabetis tipus 2 o la hipertensió, la malaltia cardiovascular, etc., també es relaciona amb alguns tipus de càncer, com, recordem-nos, alguns, el color rectal, molt, molt, avui en dia, per desgràcia, molt en boca de tots, perquè és un dels càncers més recurrents, el uterí també, el de la vesícula, el de, escolti, com he apuntat en anglès, el de la bufeta i també el del ronyó i el pancreàtic.
O sigui, aquests serien els tipus de càncer que
més es relacionen amb els
relacionats, segons els estudis científics, relacionats amb l'obesitat. Uh-huh. Suposo que no podem entrar aquí en tecnicismes, però...
No, i a més no té per què,
vull dir,
compte, no?
Clar, però vull dir, lligat a això que tu ens deies ara fa un moment, no? És a dir, aquesta obesitat ens afecta, o sigui, no és només una qüestió de pes o de l'estómac o de tal, ens afecta a tota la resta del nostre organisme,
exacte,
no?
Exacte, per això quan hi ha una obesitat és una cascada d'altres coses. Coses, no? Que a més és que no podem dir que l'obesitat produeixi això. El que s'estudia és com un sistema global que està inflamat i que per això falla.
Clar. Suposo que igual que està lligat, avui parlem d'aquesta relació amb el càncer arran d'un estudi concret, però igual que està lligat a patir malalties cardiovasculars.
Exacte.
Per
número 1.
Colesterol, no? Tensió, tot, no? És molt bona definició, crec, que aquesta que has fet de la cascada, no? És una mica de...
Sí, ens ho hem d'imaginar una mica així, és així. Mm-hmm.
Mm-hmm. Molt bé, llavors, aquest és el tema, no? Relació cada cop, no? És un estudi que s'ha fet al llarg de 20 anys, vull dir, tenim ja dades com per dir, veure la evolució, no? Hi ha aquesta relació amb determinats tipus de càncer i alerta, amb gent molt jove.
Exacte.
Molt jove, vull dir, d'una franja d'edat, no? Que no estaríem parlant de gent gran o de tercera edat, ni molt menys, no? Entre els 25 i els 50, aproximadament.
Totalment. Això, el que com a conclusió, perquè puc haver donat dades que als oients no els serveixi per res, però el que m'agradaria que entenguessin és que vull que vegin que l'obesitat és una malaltia. No és un estat d'estar més gordet o no. No és estètic, és una malaltia que es relaciona amb altres malalties importants i que és fonamental un canvi d'estil de vida perquè no afavorir els factors de risc que ens puguin portar a malalties associades. Simplement això, intentem reduir els nostres factors de risc, posant-nos en mans de professionals sanitaris, si pot ser pues, de dietistes, nutricionistes, per què no, i... doncs intentem això, no? Millorar, fer canvis a llarg plaç per evitar no només l'obesitat o millorar el nostre pes o el nostre greix corporal, sinó també les malalties que s'associen en aquesta obesitat.
Mm-hmm. Això, evidentment, ens val per tothom, eh? Vull dir, això no és qüestió de...
No
gent que digui, potser tens lleuger sobrepès o no lleuger, però tens sobrepès o estàs en el teu pes ideal. Vull dir, això és per tothom, perquè al final és això, no? I és una cosa que repetim aquí. Parlant de molts aspectes diferents, anem a petar sempre a la mateixa qüestió, no? És a dir, tenir uns hàbits de vida saludables ens beneficia en tot. No només
inclús...
en el pes. No?
Ara ho hem vist clarament, pes i càncer, greix, millor dit, i càncer. Mm-hmm.
Mm-hmm. Molt bé, doncs molt interessant avui també. La cosa va d'estudis, últimament.
Sí. Ja saps. Aprofito. La setmana que ve no, tinc
no?
un altre tema.
Ai, no me'l diguis, que sigui sorpresa.
Sí.
No, però aprofito per recordar que si tenen, de vegades, dubtes, també ens agrada que ens proposin
totalment
coses els oients i les oients. que ens proposin temes a través de Twitter, @copetarragona, o a través del WhatsApp 672-65-35-34, 672-65-35-34. Jo els hi passo a la Dara, li poso deures. No és fàcil, no.
No, sí, 65-35-34. O sigui, te'n recordes del 35?
L'has d'apuntar. Jo me l'he d'apuntar.
De carrerilla.
No vull enganyar ningú. El tinc aquí davant apuntat i si no el miro, no em sé. No és fàcil. Jo ja he demanat que me'n posin un més fàcil, però de moment és el que tenim. 672-65-35-34. Adara Giré, moltes gràcies. Que tinguis bona setmana.
Igualment.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Esforç, aventura, superació, paisatge, natura. Torna el cicle de muntanya a l'Auditori Diputació a Tarragona. Cada dijous del 7 de març a l'11 d'abril. Conferències i documentals amb la participació d'alpinistes de renom internacional. Entrada lliure amb invitació. Més info a dipta.cat/ciclemuntanya. Aquí Diputació.
L'agenda arrenca a Tarragona a 6:15 de la tarda, la parada a la Taca i la Meca del Mercat Central, on busquen nens i nenes d'entre 5 i 12 anys que vulguin participar en un concurs de dibuix. Què hauran de dibuixar? Doncs aliments o receptes de temporada d'aquests dies de carnaval. Coca de llardons, botifarra d'ou, truita, receptes amb bacallà, bunyols de vent, els menjars típics de Quaresma. El concurs de dibuix de menjars de carnaval a la parada a la Taca i la Meca del Mercat Central de Tarragona, avui a 6:15. A Reus continuen els actes al voltant també del carnaval. Al Centre Cultural El Castell, a 8:00 PM, s'inaugura l'exposició de cartells de carnaval que han participat en el concurs. L'exposició es podrà visitar fins al 8 de març, de 6:00 PM a 9:00 PM, de dilluns a divendres. Més carnestoltes a Cornudella de Montsant, a la sala municipal. A partir del considerable fons fotogràfic a Cornudella des de la Carrutxa, s'ha dut a terme una exposició bàsicament amb fotografies sobre aquesta festa a la Vila Prioratina. L'àlbum de carnestoltes a la sala municipal de Cornudella de Montsant. I acabarem l'agenda a l'Hospitalet. A 7:00 PM, al Centre Cultural Infant Pere, darrere de les conferències sobre la música. Avui ens parlaran sobre la soprano Victoria de Los Ángeles, una de les veus més aclamades i admirades dels teatres arreu del món. Serà de la mà de Carme Domingo, doctora en Història i Història de l'Art i títol superior de música del Liceu de Barcelona.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9:00 a 9:00 PM. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somriure.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672-65-35-34. 672-65-35-34. A Cope Tarragona volem ser la teva veu.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above.
the sun's in my heart and I'm ready for love.
Pràcticament 5 minuts per arribar a la una i arribarem amb música. Ja saben que sempre intentem fer-ho amb la nostra cançó del dia. Avui sona aquesta meravella de Singing in the Rain perquè aquest cap de setmana ens deixava precisament el director de la pel·lícula i responsable d'algunes de les coreografies també d'aquesta pel·lícula de l'any 52. Ens ha deixat Stanley Donen als 94 anys i avui el recordem.
Singing in the rain.
Aquesta és una de les notícies que ens ha deixat el cap de setmana, però avui, que també, com sabran, suposo, ja els ho hem explicat en moltes ocasions al llarg del matí, està en marxa ja el Mobile World Congress a Barcelona, la tecnologia ho impregna una mica tots aquests dies, i nosaltres volem aprofitar l'efemèride per començar uns minuts diaris que dedicarem a mirar què és allò que es diu Trending Topic al nostre país, a Twitter. Ja saben, ens poden seguir a Twitter, @copetarragona, i allà volem saber què és el que més es comenta. Ho farem de la mà de la nostra companya, l'Estefania Cabrera. Estefania, bon dia una altra vegada.
Bon dia, Mònica.
Estefania la tinc enganxada al Twitter, enganxada a Cope Tarragona, perquè em deia, clar, és que això canvia molt ràpid, no? Canvia constantment les tendències.
Sí, sí, cada moment puja un, baixa un altre, així que, bueno.
Anirem a veure a aquesta hora. A les 12:56 minuts, senyores i senyors, d'aquest dilluns dia 25, ens hem centrat en els 5, no? En els 5 tòpics més comentats a aquesta hora. Per on comencem? A veure.
Doncs comencem per la cinquena posició, sí. No? I, bueno, feia un moment, era Rami Malek, no? L'actor estadounidense que s'ha fet amb l'Òscar a millor actor pel seu paper a protagonista a la pel·lícula Bohemian Rhapsody, on interpretava el cantant Freddie Mercury. Sí. Però, bueno, ara mateix, el trending topic, a la cinquena posició, és el bigotes. Bueno, un dels líders del cas Gürtel, no, que, sí, està a la presó ara mateix, ha aparegut en una conferència, en una videoconferència des de la presó, en una comissió per el cas immensa.
Sí.
I, bueno, ha atacat a Casado, no, i també al Gran Wyoming, i això ha fet una mica de revolució a les xarxes.
Clar, Twitter ha petat, no?
Sí,
bé,
sí.
Doncs li ha pres, atenció, senyores i senyors, el bigotes, li ha pres el lloc a Rami Malek als trending topics. Cinquena posició per el bigotes d'aquesta hora. A la quarta, qui hi ha, Estefania?
Doncs ara mateix a la quarta en trobem el Four Years From Now, no? Que està dintre del marc de la Mobile World Congress i és una plataforma, doncs, de start-ups, d'emprenedors, de professionals, d'inversors, i, bueno, el trobem dins del Mobile Congress que s'està celebrant ara.
Impregne tota, perquè el mobile, sí, suposo que també, com a mobile pròpiament, també és tendència, no?, a aquesta hora.
Doncs sí, el trobem a la segona posició.
Segona.
Sí, sí. Per sota, no, del Mobile World Congress trobem Feliz Semana, no? Per començar la setmana amb optimisme, no?
A la tercera posició hi ha Feliz Semana.
Sí, bueno, Feliz Semana.
No està malament.
Per començar amb optimisme.
Llavors, Feliz Semana, Mobile World Congress a la segona posició, que arrenca avui oficialment, diguéssim.
Exacte, comença.
Jo pensava que seria el primer, mira tu per on.
Doncs no, 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 no. El tenim en segona posició, no? I en primera posició per...
Sorprèn-me.
Doncs és que estem optimistes. Avui comencem el dilluns amb ganes i trobem Feliz Lunes com trending topic a Espanya per afrontar aquests últims dies del mes de febrer, sí, un mes curt. Llavors, Feliz Lunes per continuar amb alegria, felicitat i, bueno...
Veus? No, no, està bé, comencem amb optimisme el dilluns i la setmana. La qüestió és, no sé si som gaire originals, això són les tendències a Espanya a Twitter, el més comentat, les etiquetes més utilitzades avui, a aquesta hora en directe. Feliz Semana, Feliz Lunes. A nivell internacional, a nivell mundial, es compleix aquesta màxima també de positivisme o no?
Doncs sí, 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 sí. Originals no som aquí ni a la resta del món ara mateix, perquè Monday Motivation és també un dels trending topics a nivell global.
Doncs imagina també que ens fem una idea de com ha anat de ràpid, perquè quan hem començat a mirar, no, Estefania, quan has començat a mirar l'espai, les primeres posicions es ocupaven els guanyadors i guanyadores dels Oscars, no?
Exacte, sí, sí.
És notícia d'aquesta matí matinada, mm-hmm. i ara ja la cosa...
Ja ha canviat.
Jo crec que si connectem d'aquí una hora, tornarà a canviar.
Segur, seguríssim que tornaria a canviar les posicions.
Bé, doncs mira, nosaltres ens sumem també aquest feliç lunes, aquest feliç dilluns i feliç setmana, no? Comencem amb energia. Ens queden encara moltes coses avui al programa. Si hi ha alguna bomba a Twitter, ens la vens a explicar en la propera hora, Estefania.
Perfecte.
Gràcies, moltes gràcies. Nosaltres ara anem als informatius i després Nacional 240. Avui parlarem de trasplantaments i encara més històries al migdia COPE. No marxin gaire lluny.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, vuelven a hacerlo, evitan fotografiarse junto al rey y Pedro Sánchez junto al pabellón de España. Cuando todas las autoridades se dirigían para hacerse la foto en el Mobile World Congress, Torra se ha apartado de la comitiva y no ha continuado con el recorrido. Nos vamos hasta allí. Silvia Martínez.
Tenso encuentro ya en la llegada de la comitiva al recinto ferial. El desplante de Torra se ha producido minutos después de que el presidente de la Generalitat visitase junto a la comitiva al stand de la GSMA organizadora del evento. Según fuentes del gobierno autonómico, estaba previsto que el recorrido conjunto se acabara con la visita a ese pabellón porque Torra tenía programada una reunión con diversas empresas, algo que dicen ya sabía la Casa Real. Excusa o no, Torra ha encontrado el motivo para ausentarse en la foto junto al rey en el pabellón de España. Por su parte, el rey Felipe VI no ha visitado el pabellón de Cataluña, en este caso porque, según apunta la Casa Real, no había nadie para recibir al monarca.
Y el mundo sigue pendiente de Venezuela tras un fin de semana convulso con el intento de entrada de ayuda humanitaria. Pendientes hoy de la reunión del denominado Grupo de Lima. ¿Qué se espera de ese encuentro, Manuel Ángel Gómez?
En esta reunión del Grupo de Lima en Bogotá estarán presentes Juan Guaidó y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Esta cita llega después de que se impidiera la entrada en Venezuela de la mayor parte de la ayuda humanitaria que Guaidó tenía intención de distribuir. La oposición dice que, a pesar del bloqueo, pasaron a territorio venezolano 50 toneladas con suplementos nutricionales, material médico y productos higiénicos en dos camiones desde el sur. Y ya son más de 150 los miembros de la policía y la Guardia Nacional Bolivariana que han cruzado a Colombia y se han puesto a las órdenes de Guaidó.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
La televisión pública catalana, TV3, se desmarca de los comentarios machistas de uno de sus comentaristas estrellas. Se trata de Jordi Alba, quien directamente llamó prostituta a Inés Arrimadas a cuenta de su viaje a Waterloo. Alba dijo a la dirigente de Ciudadanos, y esto es comillas, si paras en Ámsterdam, estarás como en casa y además tendrías todos tus derechos laborales respetados. En clara alusión al ejercicio de la prostitución en Holanda. TV3 condena las palabras de su colaborador, pero se limita a decir que no está en plantilla. En Madrid, un hombre de 53 años ha muerto en el incendio de su vivienda en el distrito de Villa de Vallecas. Tres vecinos del edificio han tenido que ser atendidos por inhalación de humo. Y Cadena 100 y la Asociación Española contra el Cáncer han reiterado hoy su compromiso con la acción solidaria por ellas. Está encaminada a devolver la esperanza a miles de mujeres con cáncer de mama. Son ya 6 ediciones de esta cita musical obligada en la que participan de forma desinteresada las mejores voces del panorama nacional e internacional. Un concierto convertido en movimiento social con cada vez más patrocinadores. Rafael Pérez del Puerto es vicepresidente del grupo COPE y Laura Ruiz de Galarreta es presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid, que colaboran ya en la 7ª edición de este evento.
Es un clásico que está seguido por millones de personas a través de la radio, de las televisiones, de internet.
Lo bonito que tienes que es una celebración de la vida, es una celebración de la lucha, así que no puedo más que daros las gracias de corazón y por la 7ª edición y que seguro que sea un éxito.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barcelona se pronuncia sobre el barco, Rochano.
Después de la jugada ocurrida en el Ciudad de Valencia entre el Levante y el Real Madrid, el portavoz del Barcelona, Josep Vide, está haciendo balance de la actualidad del club en lo que se llama el Observatorio Blaugrana. Está presente en esa rueda de prensa Elena Condis. Cuéntanos, Elena.
Ha terminado y ha vuelto a defender el portavoz del Barça que el club está radicalmente a favor del VAR para ayudar a los árbitros, aunque con esta tecnología se sigan cometiendo errores y polémicas. Josep Vives dice que no pueden estar sospechando constantemente del VAR ni de los árbitros, y esto nos respondía cuando le preguntábamos si en el Barça son partidarios de revisar el protocolo del videoarbitraje tras el controvertido penalti de ayer a Casemiro.
si se revisa un protocolo, tiene que revisarse no en base a una jugada, tiene que revisarse en base a una experiencia con más datos, con una muestra más amplia. Porque si no, esto sería muy ventajista. Diríamos, no, pues vamos a revisar el protocolo en función de esa jugada. Nuestro discurso es, la herramienta funciona, sí. La defendemos, sí. Está en rodaje, sí. Se puede perfeccionar, seguro. Pero enjuiciarla desde una sola jugada, entendemos que no se pueden tomar decisiones de esta naturaleza basándonos en un supuesto de hecho concreto.
Y esta noche se completa la jornada de Liga en Primera División con el partido Girona-Real Sociedad a partir de las 9 de la noche.
Gracias, Currochano. José Luis, están buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Bueno, hoy se espera la llegada de los restos del salesiano Antonio César Fernández a su localidad natal de Pozo Blanco, en Córdoba. En El Espejo vais a recordar la figura de este misionero asesinado por un grupo yihadista hace una semana en Burkina Faso.
Pues sí, volví a César de una reunión con los salesianos de África Occidental en Togo, y aunque le habían recomendado que tomara un avión para volver a Burkina Faso por el peligro, prefirió desplazarse en coche como siempre había hecho, y en ese trayecto es donde fue asesinado. César pensaba que el martirio sería una bonita forma de cumplir su vocación, porque significa dar la sangre por amor a Dios y a los demás. En El Espejo vamos a contar lo que dicen de él algunos de los salesianos con los que compartió años de misión en África. Uno de ellos dice que ahora la gente está llorando, sí, pero yo sonrío porque he conocido a un santo en vida. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.